Heu de saber que la periodista mallorquina Marta Terrassa ha publicat el seu amor declarat cap a una de les icones del grunge, Esto no es otro libro de Pearl Jam.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Ens adonem aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui dilluns i ho feim en Amarga Cifra, que és aquí amb nosaltres al control tècnic, i avui en companyia d'una periodista i una amiga, la Marta Terrassa. At home, drawing pictures.
Este no és otro libro de Pearl Jam, com bé diu el títol, no és una nova biografia de Pearl Jam, sinó que és com la mallorquina Marta Terrassa els ha viscut i qui, de fet, ja canta tot aquest gènemi de dalta a baix. Són moments de la trajectòria dels nord-americans, autors d'aquest himne del grunge dels 90, reviscuts des de la seva òptica, d'aquesta periodista, que ha estat a mitjans com aquesta casa IB3, el diari Ara, Mondo Sonoro, i autora de llibres com Winter in July, sobre els seus anys a Austràlia o repensant Palma. Ara acaba d'editar el seu humor declarat, ho dèiem, cap als Pearl Jam en forma de llibre a l'editorial Silex, un llibre no tant dedicat als Pearl Jam, que també, sinó al seu humor cap a ells i a tot allò que li varen regalar. Tot un regal.
En profunditat.
I la tenim aquí a l'estudi Divendres Ràdio. Marta Terrassa, com estàs?
Gairebé plorant amb aquesta presentació que m'heu fet. I aquest gitazo que heu posat.
Sí, t'alçat d'alta
primera entrevista d'aquest llibre.
Primera entrevista!
Ah, sí.
És que de fet, teniu un exemplar que és meu, sí, de còpia d'autora, perquè encara ha sortit a les llibreries fa dos dies.
Parres.
Sí, sí.
Primícia, no. Amics i amigues.
Nosaltres sempre mos avançam.
Una passa per endavant.
Hem de passar serà davant, per bou. Sobretot si se tracta de parlar d'Anna Marti i del seu amor per aquesta banda que t'ha duit a córrer món per seguir pel Jam.
I no sóc de les persones més boges que ho fa, perquè hi ha gent que realment se passa totes les seves vacances perseguint-los. Munta aquest mes que tenen o set setmanes per anar de gira. Vull dir que jo sóc una amateur comparat amb el món que hi ha de fans de Pearl Jam.
Però tot i així, de ben joveneta, segueixes aquesta banda.
Clar, bueno, aquí no té un germà gran i va darrere com un pa calent. Jo el tenc, crec que m'està escoltant, des d'aquí li dono una ferrada enorme, perquè la meitat de lo que sóc és gràcies a intentar-lo imitar. I realment, clar, ell ho escoltava perquè també tenim un tio que pertany a lo que seria la generació X, que per tempos és quan els va agafar els grunys de joves. Uh-huh. I jo era una cosa rara perquè escoltava ja Baila Sola i es Hanson, que és el que mos tocava per la nostra edat, però també me sabia tots els discs inicials de Pearl Jam. Uh-huh. I en el mateix temps Nirvana, però després també Aqua. I era com una cosa molt histriònica que està bé, eclèctica.
Bé, cosa, clar, s'ha d'escoltar un pot de tot i cadascú de la seva generació té diferents referents, però sí que era que Pearl Jam és que era com aquella banda de culte.
Sí, sempre ha estat una constant de la meva vida al llarg de tot. De fet, el llibre comença, no?, aquesta reflexió, perquè s'escriu un llibre com aquest, perquè si poseu llibre o Pearl Jam o Wikipedia o Google,
quan
el que sigui,
n'hi ha
a potades.
Sí.
I clar, és que realment Pearl Jam és com l'excusa, però també és el fet periodístic, i hi ha gent molt bona i molt vàlida que ha parlat en aquest llibre, gent que m'ha regalat exclusives, tenim fotografies que ningú més en el món té aquí de dins, i això per jo ha estat un regal, però realment és com ho explicava, ha estat així íntimament amb la meva història. En el final no puc separar que jo vaig voler estudiar periodisme musical, que a Barcelona no hi havia manera, me'n vaig anar amb una beca als Estats Units, allà sí que com s'ho varen prendre molt més en sèrio, vaig poder fer un treball final sobre ells, aquest treball dona lloc a uns dels capítols de llibre, que ara ho penso amb aquella com a cosa de cringe, no? De vergonya, perquè dius, és supercombatiu amb 21 anys d'allà, però bé, al final evoluciones com evoluciona sa banda i és com una cosa paral·lela.
I tu, de fet, aprens anglès, perdona, que ara na Marta també és professora d'anglès, de l'Escola Oficial d'Idiomes. Aprens anglès també gràcies a Pearl Jam, perquè tu de nina ja tradueixes les lletres en el diccionari.
Sí, hi havia un diccionari d'aquests Oxford que tenia el meu germà que se li caia a llom, d'aquell marronet, i clar, jo agafava llibrets de CDs, que és una cosa que crec que avui en dia a vegades, no sé que siguis molt fan, ja no ho fas, i intentava veure què volia dir. I me'n recordé sempre que crec que va ser quart d'ESO o primer de batxillerat, vaig dur la lletra de Rearview Mirror, del primer disc, o de segon, perquè no entenia com, era una cançó dedicada a un retrovisor, no? I era com tots els sentits darrere, les metàfores, que per exemple és una banda de molt de missatge també críptic i tot això, i me'n recordo dur-li la meva profe d'anglès, em va dir, m'ajudes a traduir-ho, que no, crec que no ho estic fent bé.
Clar, ho dèiem, no és una biografia a l'ús, sinó que és així com tu els has viscut, els reviews, és com has assumit Pearl Jam, i sobretot tot allò que te varen descobrir i obrir el món. No sé si feia temps que tenies aquest deute en tu mateixa de fer un llibre com aquest.
Com de molt puc rajar en la ràdio pública.
Tu poses el límit.
Sí, tu mateixa.
No, mentre no insultis a ningú. No,
home, no, això no. No, me varen oferir, arran d'una sèrie de podcasts que jo havia fet a Mundo Sonoro i articles, me varen oferir escriure un llibre, una editorial bastant coneguda, que té moltes col·leccions de aquest tipus, no? Descobrint ACDC de la A a la Z, el que sigui. I va ser com, ostres, que guai, mai m'havia plantejat fer un llibre de Pearl Jam. Clar, quan me varen explicar que per tota aquesta feina era com uns 1.000 euros, jo mai he escrit un llibre per els dobbers, perquè qui escrigui llibres sap que a 90 cèntims que pillem per còpia no te faràs rica. Però li vaig dir, ostres, que jo, per exemple, aquests articles que tu m'esmenes m'han duit 2 o 3 setmanes per un article. Per tant, aquest llibre me surt a 4 pessetes l'hora o el dia de feina. M'han dit, no, tires un poc de Wikipedia, un poc de tal. I vaig dir, home, d'això ja n'hi ha, a part no me sembla bé, crec que Pearl Jam és un grup totèmic, que també té els seus club de fans i tots els seus seguidors que se mereixen una mica més. I al final m'ho va costar molt, molt, vaig plorar una mica i vaig pensar, no, aquí. I vaig dir que no, i li he de donar les gràcies a en Joan, a en Luna de Mundo Sonoro, que vaig anar i vaig dir, moltes gràcies per haver-me passat el contacte i tal, i dic, però no me sent còmode amb això i vull fer una mica millor. I aquestes coses com a un dia se tanca una porta i s'obre una finestra. El dia següent, un amic nostre també de Mundo començava a fer feina en aquesta editorial i va dir, quin llibre vols fer tu? I li vaig començar a dir, home, és que les lletres, això eren superpioners en aquest moment, home, és que és club de fans, el que vam fer amb els bootlegs, i m'ha dit, sense deadlines, sense extensió, sense cap tipus de tal, fes el llibre que tu faries. I així va sortir.
I així has estat, com tu has pogut escriure el teu llibre.
Sí, sí.
Perquè què suposa Pearl Jam per tu?
Uau, mira...
Pel de gallina.
Se m'acaba de posar tota la pell de gallina.
Sí,
Que ha suposat... Ha suposat moltes coses, com a nivell periodístic, confirmar el que tu ja tenies una sospita. Jo sóc molt repel·lent i des de 6 anys sabia que volies escriptora i tota aquesta pesca. I uns és quan me trobava en la carrera que ningú s'aprenia com el periodisme musical en sèrio, era molt frustrant. I quan me'n vaig poder anar a Califòrnia, vaig poder fer aquell treball, era... En una època que internet era bastant rudimentari, basicot, anaves a biblioteques, entrevistaves a gent, com que vaig sentir aquella adrenalina de fer una feina periodística però relacionada amb la música. I això ho record com un dels punts més àlgids de la meva vida. I després també, no, el que comentava al principi, aprendre anglès també, i després el factor de que és un nexe d'unió, com podria ser també els Simpsons, que per això amb el meu germà, qui me va donar els concerts... qui me passava les CDs, qui mos passaven coses d'aquestes, que avui en dia encara ho fem per Instagram, mos enviam stories i coses d'aquestes, és amb ell. I clar, he compartit coses molt guais en concerts amb ell, en cançons, i realment l'any passat que me vaig casar, la cançó de la qual jo vaig baixar, anava a dir a l'altar, però que no n'hi havia com allà en el centre, va ser amb una de Pearl Jam.
Quina? I
és... Va sense de Just Breathe, que és com molt de ti-ti-ri-ti-ti. No fa cantar que plorava encara més.
I xerrant de noces, a poques hores de casar-te, si no hagués estat per això, els haguessis arribat a entrevistar, no?
Ostres, és que els 6 graus de separació...
Els has 20.000 vegades, però no els has entrevistat mai.
No els he entrevistat mai, però és veritat que l'any passat, que quan vaig començar aquest llibre, no hi havia ni plans de que traguessin un disc, molt menys una gira. Imagineu-vos començar a fer tu, la teva anada d'olla de llibre i a mig camí començar a descobrir que vendran, que hi ha una possibilitat de promo. Llavors dic que en Joan va moure cel i terra perquè els pogués entrevistar. No van donar cap entrevista a Europa, però me van convidar a anar a escoltar el disc amb ells. Això sí, a un dia i mig de casar-me.
A Londres.
A Londres, i sense una combinació de vols directa. I tothom que me coneix sap que soc molt loser, i jo sempre tinc retrasos. Quan varen la torre aquí de control, quan la gent se va escapar de l'avió, la pista d'aterratge, jo era dins els avions, vull dir, m'han passat totes aquestes coses.
I clar, te casaves.
I me casava, i era com, és que ni del palo arribaré a les noces meves. I li vaig dir
al meu... Era massa arriscat.
Clar, li vaig dir al meu lot, escolta, fem una cosa... tenim una excepció de que si jo arribo tard o si passa qualsevol cosa, però és Neddy Vedder, no? Cantant de Pel Jam, no compti. M'ha dit, aquesta excepció te, te l'has muntada tu en el teu cap.
Posaves en risc les noces.
Sí, fortament.
Ja no, també per la persona qui t'ha casat.
Pobre, Albert, estim.
Però també per convidats i per tot allò que comporta organitzar unes noces.
Clar, venia gent d'Austràlia, venia gent de Califòrnia, venia gent de Barcelona, i me sabia com a greu no
ser-hi.
I una altra
novia arribarà,
ara arribarà
demà.
I en el final ha estat una de les coses com a més difícils, no perquè també ho tenia clar, no? Però com a més difícils
de dir,
no,
això ho he de renunciar.
Creure. És a dir, no arribaré a entrevistar-los mai, o què
fan,
passa?
Fan. A part de concerts, aquest és el moment més a prop d'ells que has estat?
No, perquè ja t'he dit que la meva vida és com... Que jo crec que ja és una mica sa gràcia de que no.
Però
no.
Els has vist? Tenen fotografies amb ells?
No, no, és a dir, de la meva voltant tinc gent que s'han... Amigues d'amigues que s'han enrotllat, que
ui,
és molt fort.
Això sí que mos interessa.
El safareig, sí? Aquí un poc de safareig.
Com és això?
És a dir, jo, a més, no una, dues històries de safareig. Una vegada, estant a la redacció de Mundo, no sé com va sortir el tema, que van dir, ah, sí, sí, doncs la meva amiga se va enrotllar amb Neddy Vedder una vegada que va venir al concert de Barcelona, i ell se va penjar molt fortament. Ell era en època de predivorci, o sigui, entre... la dona actual, que fa mil anys que està, i l'anterior. I va tenir un cuelgue, i cit les paraules textuals que va dir la meva amiga, amb la seva col·lega. I després, anys després, fent ceràmica aquí a l'esglaeta, de cop i volta amb la meva profe de ceràmica, no sé com va sortir el tema, va dir, sí, sí, una vegada vam estar amb ell en el bar Canigó, de Gràcia. I era com...
Ostres.
A Barcelona.
A Barcelona.
Canigó a l'esglaeta, eh? Aquesta connexió.
Sí, no, Canigó a l'esglaeta, Seattle.
Seattle.
I va ser com? I diu, sí, perquè va estar 3 o 4 dies que se va liar amb la meva amiga també i tal. I jo vaig dir...
És a dir, tot això que els músics tenen un amor en cada puerto...
És cert. Si hi ha qualque músic que vulgui cridar i desmentir-ho...
D'aquesta alçada, també, parlant d'una banda...
En realitat, ella estava fredia en aquell llavors, eh?
I aquesta és informació...
No jutjarem, tranquil·la.
Pot ser que aquesta sigui informació, les dades d'ells, més preuada que has tingut en tota tot aquest afer de mo amb Pel Jam.
Home, aquesta és bastant mona, perquè a més me vaig tornar bastant loca intentant retrobar aquesta lota, que després vaig aconseguir saber que havia fet feina una botiga molt famosa de piercings a Barcelona, però per protecció de dades no m'ho van poder donar a la seva adreça, per tant, no vaig arribar a parlar amb ella mai. Sí que vaig poder confirmar amb una altra, però bé, no. Jo crec que el més guai que hi ha, o el més emotiu de llibre, és en Halldór Mar, és músic islandès que presentava també TV3, un programa de... ara no me'n recordo com s'ha dit, Catalanoski o una cosa així, ell, mesclant tot amb aquest moment d'anècdota, un dia que jo estava a casa nostra, i pensar, ostres, qui és que m'ha contat que un dia va estar tocant així música de carrer i va veure Neddy Vedder a la plaça de la Catedral de Barcelona, i dic, ho estic somiant. I vaig començar a moure, no?, fils, i va començar a enviar whatsapps, i va resultar que quan va passar tota la tragèdia de Roskilde, que se van morir 9 persones a un concert, d'un festival on tocaven ells, que arran d'això també va canviar molt la seguretat als concerts i tal, se'n va anar directament a Barcelona. No va passar per, no va tornar a Seattle, sinó que va necessitar un temps perquè volia deixar la música, i el que va fer és venir a tocar aprendre a tocar la guitarra espanyola. I resulta que el professor de guitarra espanyola era en Halldór, per tant, dins el llibre tenim no només aquella vivència, sinó que tenim polaroids exclusives que té ell i que les tenen penjades a la casa Sors, que és on va anar a fer les classes. I clar, t'estem parlant del 2000, que és bastant, també internet era com una cosa super primigènia, molt rudimentària. Avui en dia això s'hagués fet viral a Twitter o el que sigui, i en canvi li vaig dir, Halldór, no pengis res, per favor, fins que surti el llibre. I l'any passat, quan va tocar Pel Jam a Barcelona, que hi vàrem anar, just ell va parlar de que havia vengut a aprendre guitarra espanyola, i no ho havia contat en les altres vegades, que jo l'havia vist a Barcelona i tal, no ho havia explicat, i vaig trobar que era com una pica de tadui, com molt, molt boja, perquè dic, ostres, té 20.000 vegades, no n'has parlat d'aquest moment, i ara que això surt en el llibre, que ja el tinc escrit i tal, just explica l'anècdota de que havies après a tocar Romancero, Romance Anónimo.
Mm-hmm. Tot un regal, eh?
Quantes vegades les has arribat a veure en concert?
Sí, com a 8 o 9 o 10 ells, més dues o tres en solitari en Eddie Vedder, i sí.
Mm-hmm. Ho dic perquè en aquest llibre també hi ha fotografies de tu acampant i totes les experiències per anar a veure aquest
full
grup.
Equip.
Perquè també els has vist als Estats Units?
Als Estats Units he fet autostop per Santa Bàrbara, he comprat entrades de revenda que no sabia molt bé si era legal, il·legal, no sabia molt bé, i tenia 20 anys, era una morta de gana per anar a veure en Eddie Vedder en la seva primera gira en solitari a San Diego. He fet cones Madison Square Garden per acabar amb una entrada a dalt de tot desgalliner. He agafat un autobús de Boston a Nova York per tornar a veure-los una altra vegada. Els he vist a festivals com l'I Love White, que vaig tenir la sort també, bueno, mostra de desgràcia, que va fer una riuada, es Ferri no va poder sortir a temps, i vaig arribar només a la darrera cançó d'en Tom Petty, que m'hagués encantat poder-lo veure, perquè per desgràcia ja no està entre nosaltres. I me n'han passat una mica de tots els colors. Sí, sí, me n'he anat a Milán, amb la gent d'Estúpida Fregona, també, que surten una foto per aquí, que són meravelloses.
Qui són? Ho he vist. Estúpida Fregona, què
és? És el club de fans, te diria que més gran, de parla en castellà, de tot el món, perquè, de fet, ells van penjar la notícia fa un parell de dies, i de Xile m'han escrit que men com poden aconseguir el llibre. I he pensat, tour de llibre ja a l'American Llatina, per favor, que ja arrasa pel jam també.
Clar, hauran de fer la teva gira de presentacions.
Per favor.
Clar. Pregunta com a fan, supos que molt difícil de contestar, però a quin moment diries que t'has citat més de pel jam en tota la seva història? Quin moment...
Tio, aquesta pregunta és super mala de contestar, i tu com
a
amant de la música...
Moment, Eva, a part de cançons, a part d'anar a un concert d'ells i poder vibrar.
Wow.
Què és allò que sempre te rebé? Que revius? Ja mos ho diràs després.
Si encara ho has de... M'he de seure bé.
De pensar,
els fans de Pearl Jam són Pearl Jammers o tenen un nom com Swifties?
Per favor, com acunyis aquesta terminologia ara? Ara avui estàs creant escola, Pearl Jammers.
No tenen nom, no?
Els fans de Pearl Jam són molt fans de la música i de molta música. No són com a lo millor els AC/DC, ara aquí creen hate, obrim melons polèmics, que potser només els agrada això... O els Springsteen, que és com a bojos per ell i tal. Van a moltes coses i molt de concerts.
Clar, és que gràcies a ell vares descobrir un món nou per tu, no? Vares conèixer molta música. Què te varen descobrir pel jam?
Des de grups com els Dead Kennedys, Tom Petty, jo, per exemple, I Won't Back Down, de Tom Petty, ni sabia de qui era. Pensava que era jo, Crazy Mary, una cançó seva, o Last Kiss. Resulta que és que, clar, fan un recorregut tan ampli que tanta versionen coses dels Ramons com I Believe in Miracles... passant per això, Victoria Williams, passant per un cantautor dels 60s. I aquí crec que està la gràcia, perquè l'eclecticisme i l'evolució d'ells, que jo crec que amb 60, 50 i pico d'anys que tenen, no s'han volgut quedar... No tindria gaire sentit, no?, que s'haguessin quedat com a... contra el sistema i tal, quan estàs cobrant 180 euros per una entrada, anem a ser realistes. Per tant, han evolucionat en intentant minimitzar les contradiccions, que les tenen, eh? Vull dir que jo m'ha costat, però hi ha un capítol que és en plan, sou uns farsants, perquè heu fotut unes entrades a 180 euros i això fa mal per al seguidor. Per tant, també hi ha una mica de crítica periodística, com a fan, com el que vulgueu.
Però molt de grups i artistes tenen aquesta contradicció, perquè arribat en el punt que estàvem avui en dia, aquestes entrades tan pesniguls...
Sí, però vull dir, anem a denunciar també els monopolis i anem a dir-los com són. Robert Smith de The Cure se va plantar i va decidir que les seves entrades tinguessin un preu menor. Per tant, jo vull pensar que tens cert poder de decisió. És a dir, Pearl Jam té un capítol molt famós en el 90 i poc, amb Ticketmaster, que va fer una gira alternativa que li va costar sang, suor i llàgrimes, perquè els va costar molt de dobbers, pràcticament sa banda se va desmantellar. No dic que tornis en això, però crec que ha d'haver... No, és un grup que sempre ha lluitat per els fans, per tant, va, aquesta se va sentir una tradició una mica forta.
Clar, la Marta Terrassa arribava i just arribat has trobat amb en Miquel Junc, que avui du una camiseta de Nirvana.
És molt fort, això. Vull que entri aquí i que me doni la cara i explicacions.
Clar, en aquells anys 90 el món se dividia entre Pearl Jam i Nirvana, no?
I després entre Blur i Oasi.
Exacte. I mira que quedaven una mica, no sé si a les antípodes, però una cosa era Nirvana i l'altra era en Pearl Jam. Com vas viure aquella dicotomia, aquell... aquell ossa de Pearl Jam, ossa de Nirvana.
Hi ha gent que és molt toca el que no sona, que sempre te diu, Nirvana és millor. És com, hi ha un gag de pare de família, de padre de família, que diu, si Nirvana encara, si Kurt Cobain estigués viu, seria un senyor obès que aniria amb motoreta d'aquest rotllo de l'UAL.
Haurien envaït pitjor.
Haurien envaït molt pitjor i segurament no haurien continuat. Ara aquí també podem obrir línies a tots els fans de Nirvana que venguin a rajar, però jo crec que com a banda han estat més coherents, han estat... Hombre, és a dir, Nirvana va tenir una importància capital, van obrir el camí, crec que aquest atac i no, el constant que li va fer en Kurt Cobain a Eddie Vedder, com que s'havien venut perquè havien aconseguit arribar a les llistes d'èxit de seguida i tal, aquest pic ell mateix després se'n van penedir.
També va ser Nirvana una banda més fàcil d'imitar, no?
Més fàcil d'imitar.
O de seguir el seu camí, no? Que pel
sí,
jam.
Jo crec que va obrir...
Sí, tot tant s'havia fet les dues notes de Lithium.
Sí.
Tot tant que agafava un baix. Això és així.
Sí. Menys jo, que crec que és l'única persona que no s'ha tocat baix en tota Mallorca.
Bé,
però sí.
Ja ho dic. Però, a veure,
sí.
Pel jam no passava tant. També perquè era una banda com més sofisticada.
Bueno, venia en Eddie Vedder, venia
més recercada, de rock, més recercat.
Sí, tenien unes ambicions amb Mike Merrady. També tenien tots tenen uns projectes paral·lels també molt, molt musculosos. Però la importància de Nirvana... És que, clar, jo, com que sóc més un ser de llum, com diria una amiga meva, no m'agrada tant el beef, no? El mot d'aquesta hater, però la importància dels dos crec que és capital. Nirvana va obrir un camí, va ser una revolució, però no pot negar que Nirvana estava sonant a l'MTV exactament igual que sonava Pearl Jam. I, de fet, Miquel, dones aquesta camiseta a Nirvana? Perquè si me dius d'H&M o si me dius
no,
de...
No, és antiga.
És antiga.
Sí. Ah. L'ara no és de la seva època.
Més val, perquè és heretada.
Clar, eh? Clar.
Per tant, és d'aquella època.
Però, això és bon, és com les meves heredades i robades del meu germà. Però clar, Nirvana, què pensaria avui en dia quan se troben en totes aquestes cadenes? Amb peleles de nins petits, en camisetes d'adolescents, que igual que se de Ramons. Jo encara no he vist cap camiseta de Pearl Jam. A una botiga d'aquestes.
No, perquè no està mainstream, tal vegada.
I llavors, a la crítica li ha fet un retruc en so temps. És a dir, ells criticaven a Pearl Jam per mainstream...
I no ho sé, tu ho sabràs, tu també has pogut escriure, investigar, pensar i sobretot també xerrar amb molts altres fans, periodistes, vull dir que has begut de moltes fonts per fer aquest llibre.
Sí, jo sempre dic que no sé fer ficció, que no hauria d'aprendre perquè segueix el mateix patró que Winter in July.
Winter in July també és molt en primera persona.
Sí, de fet aquí tornen a... Ja sabeu que jo sempre escric els meus diaris i per tant... Els diaris dels 20 anys estan aquí de Califòrnia, els diaris de ses noces també estan aquí, de s'embaràs, de tot això està plasmat aquí, però després hi ha gent molt vàlida que en sap molt més que jo, o testimonis, com vos dic, els d'en Haldor, com els de la meva profe de ceràmica, com els de la gent d'Estúpida Fregona, són arqueòlegs, són gent que s'ha fet 120 concerts, 80, 90, gent que té podcasts dedicats a ells, gent que ha tret llibres, tota aquesta gent ha compartit el seu temps, el seu coneixement en jo, i clar, hi ha aquesta part periodística, aquesta part personal, i és el mateix una mica. Si a ella li va agradar Winter in July, malament no sigui fan de Pearl Jam, jo crec que li agradarà també.
Marta, hem d'enviar un llibre a Pearl Jam.
Ho havia pensat, eh?
Home, clar. Ho has de fer.
De setmana sí, aquí,
sí.
Bé.
No crec que sàpiga en castellà, però bé.
Saps on?
En el seu warehouse que tenen allà a Seattle, clar.
Sí.
Sí, sí.
Oh, millor encara, tu te'n vas a Seattle.
Això era la idea de l'any passat, volia acabar el llibre allà.
I te no dus i els hi dus, personalment.
Però vosaltres sabeu que jo sempre me quedaré, que el dia que jo hi vagi, justament, estaran a una altra banda. És a dir, ara jo me'n vaig a Nova York la setmana que ve, i doncs just d'aquí 3 setmanes tocaven en una cosa especial també a prop de Chicago, que dius, per una setmana més ho hagués pogut allargar el que sigui.
S'ha de fer venir bé.
Sí, no? Més bé no, jo no els hi puc fer més coses, no. Ja, un poquet de part seva també, per favor.
Jo crec que mos escolten i diran, hem de conèixer a Marta a la fi i tant de concedir una entrevista, perquè jo no sé si te posaries molt nerviosa si finalment pel Jam te concedeix una entrevista.
Vosaltres heu entrevistat mai com aquella cosa totèmica, un actor o vosaltres que feis moltes més entrevistes que jo?
És que jo no som tan mitòmana, crec.
Sí, qualcú sí. Clar, te poses nerviós.
Però vull dir que poses en modo...
Tu perquè saps anglès, però qui no sap tant d'anglès, evidentment s'hi afegeix aquest component, no? De dir, què faig aquí? Si som un patata.
Jo crec que el dia que m'he posat més nerviós és un dia que m'havia de tocar entrevistar Nick Cave, perquè me fa molt de respecte.
Ja n'hi ha.
I un altre dia que a La Vanguardia me van demanar que entrevistés Albert Pla, que estava cagada perquè vaig pensar que li pegarà, no sé, una brusca.
No, és que no el pas imprevisible.
No saps, però no li va
aquí també l'hem entrevistat.
També, sí.
Et pot pegar per qualsevol banda.
Crec que anava més com a amb més nervis que si hagués de fer pel llamp, que me posaria com en una, no, moda professional i després potser els diria, mos podem fer una foto?
I curiós, que mira que han passat bandes per aquí, però pel llamp no m'ho aconseguim mai que vengui tu a Balears.
No, el que passa és que va haver un rumor, bueno, rumor, a mi me venia en sa moto de que hi havia un festival aquí i que sempre estava a punt de tancar-lo.
Però no ha,
no ha arribat. No ha arribat.
Rumors d'altres grups també n'hi ha hagut, eh? És a dir, arrossegam rumors,
sí, arrossegam
de grups
rumorologia,
que han estat a prop.
Sí, 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 sí. I sempre era, no, però ho aconseguirem perquè els hi podràs fer l'entrevista quan venc, tu passa'm tal, digue'm què vols. I jo, naïf com soc, i no sent tota, en plan, vàlida, venga, sí. I no ha arribat a passar.
No, però bé, han actuat a Barcelona moltes vegades.
I a Sant Sebastià, a Madrid. Sí, a Madrid vaig fer un festimat amb les càmeres de l'autònoma, per favor, robadíssimes. És a dir, no tenia un permís, no els vaig tornar quan tocava, me'l vaig endur. Vaig gravar un concert amb en Javier Bardem allà, de Televisió Espanyola, que me miraven, però jo tenia 21 anys o 20 anys, de totes colors les han fetes.
Uh-huh. I si te dic, jo que vaig a veure molt de concerts, que no els he vist mai...
Oh. Jura'm.
T'ho jur?
Què fas d'aquí 3 setmanes a
que
Chicago?
Ni a cap festival.
L'hem d'enviar de
no
correu.
Per favor, anem els dos plegats.
No ha coincidit.
No,
no s'ha fet evident.
Tu, a més de totes les persones. Te diria que els has de veure. És una d'aquelles coses com... Però jo és molt de paral·lelisme amb Bruce Springsteen, que te penses que potser no te sabràs cap cançó. Després resulta que te'n saps 5 o 6.
Sí, o més.
O més. I després te'n dones compte que és un show musculós de 2 hores i 45 minuts, una cosa així, que són músics molt, molt bons i que està, és un show que està pensat per, sense cap tipus d'artificis i tal, per gaudir amb el públic. És a dir, no hi havia fins ara, aquesta és la primera gira que han tingut una pantalla, eren l'únic grup que quedava d'aquests mastodòntics, tipus U2, Metallica i tal, que no duia res d'audiovisuals, perquè aquí l'important sempre...
Que també és d'agrair.
Sí,
que n'hagi elements que distorsionin.
De fet, hi ha un capítol dedicat a això, i jugo quan la cap, van i m'amunten una superpantalla amb
gràfics. M'agrada això que has dit, musculós, que siguin musculosos.
Sí, sí. La darrera gira sí que ja en duen.
Sí, a mi, és una cosa que no surtin ells. Per exemple, està molt obsessionat Eddie Vedder amb la Sagrada Família i amb en Gaudí. Sempre que ve a Barcelona parla d'en Gaudí. Llavors, aquell mateix hora baixa, se'n van anar a Sagrada Família i van gravar unes imatges i les van muntar amb en Rob Sheridan, que és qui els hi fa també tots audiovisuals a Muse, Nine Inch Nails, i ell me va dir que sí, que me contestava l'entrevista, i encara duim des del mes d'agost esperant que me la contesti, i no ha arribat a entrar, però bé. I vam fer com un muntatge en sa pupila de Neri Vedder, amb la Sagrada Família, amb onades, perquè també és surfer, clar, una cosa més que no.
Ah,
i de San Diego, que jo estava allà, jo anava recorrent tots els llocs on ell vivia, la seva benzinera em feia feines, que allà, a tocar, sempre a tocar.
De ben, que l'han de convidar a les platges del Cudi.
Per favor. Va venir a Mallorca, això és una altra cosa.
Ah, sí?
Compte.
Clar, no, aquesta...
Això no que, ho sabíem.
Clar, no, me van explicar fa temps, en plan, tu saps que quan va venir aquí a aprendre guitarra espanyola, i vaig estar fent una, no, una espècie de processió per totes les botigues de música, i després també amb professionals fotoperiodistes musicals de l'època, que alguns ja estan jubilats i tal, i m'han dit que no tenien constància. Però després, arran d'entrevistar en Haldor Mar, me va dir, sí, sí, teníem una classe un dilluns, m'ho invent, i un dimecres, i el dimecres m'ha dit, no puc venir perquè me'n vaig a les Balears. Però no sabem, no li va especificar a quina illa. Per tant, jo crec que sí, que va arribar a venir aquí, no ho he trobat. Potser vosaltres que tenim un canal enorme com Stentor, per favor,
fem una crida,
la persona que el va atendre, que s'hotel, que li va comprar una guitarra, que el que sigui, que se posi en contacte.
Sí,
farem una nova edició.
Necessitem ajudar a Marta a ampliar la seva...
Una segona edició.
Investigació.
Que farem una nova edició.
Clar,
segona
clar,
edició.
Clar. La segona edició del llibre.
La segona edició inclourà el capítol de quan en Celestí els va veure per primera vegada i quan van venir aquí a Mallorca.
Sí. Entenem acabant. Té nostre altre llibre de pel, Jan, de la Marta Terrassa. Quan se presenta i on?
Se presenta dia 4, dimarts de novembre, perquè és a Rata Corner, a la xat de Sora Baixa, per favor, veniu. Perquè...
Dia 4 de novembre.
Sí, això és ja. Sempre m'entra com molt de pànic, de síndrome d'impostor, en plan, no vendrà ningú.
Sí.
I per favor, així que veniu, donau molt de caliu i escalf. I crec que serà molt guai perquè estem intentant també ensenyar un poquet de musiqueta i no m'has pogut contar massa més perquè ho estem acabant de quadrar. Però tinc moltes ganes de presentar-lo, vos convido a venir, òbviament.
Que bé.
I de l'editorial Silets, aviat aquesta setmana ja el podran
aconseguir. Sí, ara ja està, ara ja està a les llibreries, ara ja sí, tu tens la primícia, vosaltres teniu la primícia, però tothom que el vagi a comprar, que necessitem aquest 90 cèntims per endur en Celestí a Chicago.
Chicago, bona ciutat, eh?
Clar.
Per veure pel jam.
Bona música.
I de visca pel jam, Marta, i visca a Marta Terrassa.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies, Marta.
Sou amor.
Feim una pausa i ara tornem.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre, en...
Lluís Ruyant.
Com estàs preparat?
Sí.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia.
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
Bona nit.
Quina és la paraula més llarga que coneixes?
Jo diria supercalifragilisticoespialidoso, però no sé si n'hi ha d'altra més llarga.
I la més curta?
Web.
Quina paraula t'acosta a pronunciar?
Desestacionalització.
I quina és l'expressió que t'agrada més?
D'esteu fan farats les sopes.
Quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Bona pregunta. Jo diria com estàs en diferents idiomes.
I quina paraula fas servir per saludar?
Web, com va?
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Clar, jo a la meva dona li dic en alemany, li dic chats, que la traducció seria tresor.
I quina expressió utilitzes per xerrar de l'acte sexual?
Aquesta pregunta... políticament correcta, fes-ho molt.
I quina és la paraula que t'agradaria recuperar?
Gallufa, que era... La meva predina me la va explicar, que era com s'anomenien. Ella de jove anava a cuir oliva per les muntanyes, tal, i clar, que la primera vegada que m'ho va dir quan jo era petit, no, jo feia de gallufa. Clar, al final, com ho van explicar, ho entendia. És una paraula que se diu molt poc, perquè evidentment ara ja està en desús, però seria una paraula maca de recuperar.
I ja per acabar, quin és el teu moment tento, el teu moment de relax del dia?
Probablement quan t'arriba a casa nostra després de la feina i tant el nit com la dona ja dormen.
I quan penses en aquest moment, quina cançó te rebé, si n'haguessis de dir una?
Jo m'agrada molt Sweet Child of Mine, de Guns N' Roses.
Ràdio és cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Quina paraula creus que s'està perdent?
La paraula que jo crec que està en desús és pitxer.
Marotades i marotismes, amb Joana Marató.
I ja la tenim aquí, l'alegria del dilluns. Avui me'n fa falta d'alegria, Joana
bon
Marató.
Bon dia, com està?
Bé, ara
avui molt dilluns. Dilluns
avui venc intentant ser un petit raig de llum, de sol, dins aquest dia tan plujós i... Anava a dir ventós noves, però sí que plujós, gris, aquest dia gris i trist, no?, que cantava en Suassi.
Exacte.
Avui és un d'aquests dies. A més, és dilluns i, clar, pluja.
Dilluns 13.
13, per favor.
Sí, que un pot de llum, passar. Que falta.
Bé, no crien la mala estrogança, però si damunt te toca anar a una reunió de veïnats...
És que estic que tremol. Però dit de veres, eh? És que ha arribat aquest moment, que per jo és un dels més temuts, i no sé si per vosaltres o no, i si viu en comunitat sabreu de què vos parlo, així que anem per feines.
Capítol 143. Manual bàsic per sobreviure a una reunió de veïnats.
Aquí no quem viva, aquí no. Aquí no quem viva, aquí no.
Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí.
Que sí, que sempre és complicat conviure a una escala o en comunitat, per molt bé que paregui que t'adugues o que t'adugues en els teus banyats. Avui venc a parlar-vos d'aquest ritual, un dels més universals del nostre temps, la reunió de veïnats, perquè aquest dijous, 16, menys normal que no ha estat en dilluns, 13, aquest dijous estic convocada a una d'aquestes cites tan genuïnes que se converteixen en un espai a on es tensatura. Les normes de convivència s'esveixen i tothom se converteix de sobte en expert en dret urbanístic. Bé, us he de contar que segons un estudi real del Col·legi d'Administradors de Finques de les Balears, el 67% de les comunitats tenen al manco una discussió forta per reunió. Un 30% dels... Diuen, sí, com s'ha dit, corroborar, confirmar, sí. Correcte. Sí. Un 30% dels propietaris confessa que hi ha com a por escènica, o que hi va amb por escènica directament ell mateix. Això sí, només un 15% reconeix haver-se posat d'acord amb algú qualque vegada.
Enhorabona,
d'aquest 15%. D'aquest aplaudiment de venga, ho heu aconseguit. Però si vos demano a vosaltres de l'1 al 10 com de nerviosos vos posa anar en aquestes cites, en aquestes reunions. No sé si teniu comunitat, si viviu
sí,
comunitat.
Sí.
Ja aneu a les reunions, sí. Que no hi aneu. No,
no
per
jo
això.
De fet vaig ser president durant... 3 pic consecutius.
Què dius? El senyor Cuesta.
Sí, però perquè m'ho feien a ser. Perquè ho has fet tan bé, que ho pot tornar a ser.
Això és molt... Anaves una parolota.
Sí, i vaig refegir. I vaig refegir.
Jo te veig allà, de president de comunitat.
I clar, ja sabeu que jo... No és que tot me vagi bé, però no s'ha dit que no, moltes vegades.
No ho facis tan bé,
però no, tot sigui dit, és a dir, anant per agència. És a dir, tenim
un administrador de finques.
Clar, exacte, dic agència, administrador de finques. Mm-hmm. Però era un representant, aquest representant era jo.
Eres tu.
Clar, a vegades me plovia, no, me queien coses... perquè clar...
Som molt de veïnats?
No, som pots. Som 8.
Això ajuda.
I si haguessis de dir ben avenguts o mal avenguts, què diries? Ràpidament, sense pensar-ho massa.
No, ben avenguts, ben avenguts. A vegades costa prendre decisions i decidir, per a les reunions hi anàvem per feina.
Tenim que mai és un sí o no rotund.
No, i a vegades acabes dient, vinga, sí, fet, ja està, perquè no s'allargui.
I tu, Margalida?
Nosaltres som molts, però jo sempre perfil baixíssim.
Clar, no diu res.
No, jo vaig allà, no dir res, escolt, i sí.
No, jo també, no te penses que m'erigi com un president, jo. Sí, no, sí, no, sí.
Exacte.
No, perquè hi ha gent que li agrada, que ho té tot molt per mà.
Sí, no, i de vegades és qui té afany de protagonisme i és qui fa, com nosaltres, aquest perfil baix, que està bastant bé.
Costa pagar. És a dir, és que si en digui que sí, quan s'ha de pagar? Però si és que s'han d'arreglar, s'han d'arreglar.
Sí, exacte.
Nosaltres tenim sort que no tenim... Som una comunitat sense ascensor. I això ajuda molt. Perquè quan té ascensor...
Jo tampoc entenc.
Ja se complica la cosa.
Sí, perquè puja tot. I què és el més estrany, esperpèntic, curiós, o violent, o surrealista que vos ha passat? O que si vos ha contat qualcú, l'amiga soy jo...
Converses.
Converses surrealistes,
sí,
no?
Sí, converses a escala, amb veïnades.
Perquè les reunions fan a l'escala o...
La nostra no. Antigament sí. No, ara se fan a l'administració de finques, a les oficines.
Nosaltres també anem a l'oficina.
Jo us he de confessar que, tot i que vos he dit que dijous estic convocada, jo no hi sol que anar a aquestes reunions, però és que queig un poc, sí, ho confes.
Deleg,
però vos diré per què. Perquè una vegada, un pit mai hi vaig anar, i vos contaré, perquè és que vaig sortir flipant i tremolant a la vegada, perquè una veïnada literalment boicotejava la reunió. Cada frase que deia l'administrador, ell havia de dir qualque cosa, vull dir, no deixava avançar. Saps d'aquestes persones que... I en un moment l'administrador, molt educat, li va dir, mira, perdona, si t'assembla, en acabar, preguntes i tot allò que necessitis. I ella va alçar el bolso i va dir, què has dit? T'estic gravant. Vinga, que t'estic gravant, què m'has dit? I jo vaig tenir una porada perquè vaig dir que això, aquesta senyora... càmera oculta, no me'n podia venir d'aquest moment tan surrealista, però sí, va passar i de veres. Què he fet? Avui no he demanat a la gent del carrer, perquè a vegades a la gent li costa o confessar o recordar...
Sí, són temes delicats.
Són temes delicats. Què he fet? He demanat a en Antoni Jaume Montserrat, que és el president del Col·legi d'Administradors, de finques, per la seva experiència. Clar, com us podeu imaginar, aquest home en té d'històries per salar. De fet, és que no he pogut posar totes les històries que m'han enviat, perquè és que és impossible. He teat i no sé si tindran temps de posar-les totes. Però bé, segurament és un dels màxims experts en reunions de veïnats. Escolta-ho, per favor.
les circumstàncies que s'adonen en una junta de propietaris i una comunitat de propietaris pues, donen anècdotes divertidíssimes, algunes divertides i algunes de no tant, però és quasi infinit l'anecdotari. De fet, supera moltes vegades la realitat, supera la ficció. Aquestes sèries que traten de forma tan graciosa la vida d'una comunitat de propietaris pues, ho fan de forma molt divertida, però és veritat que les anècdotes que surten allà no són superiors a les de la realitat. Em puc recordar qualcuna, recordo una comunitat de propietaris en una veïnada que tenia el pati del primer pis, se queixava de que li tiraven moltíssim el brutó. I hi va haver una veïnada seva que li va dir, escolta, però si ja veig el teu pati, la veritat és que no està tan brut. Ella se va enfadar moltíssim i un altre dia, una altra junta va tornar i va dir, no, per demostrar que tot el que me tiren, me va donar una pinça davant tothom. Diu, veus, això és el que me tiren. I clar, vull dir, tu te quedes un poquet descol·locat i dius, però que li tiren la pinça o li tiren pinces? Diu, no. Diu, la pinça, fixa't que du un pèl. Són els pèls de la veïnada que me cauen a la terrassa.
Ai.
No vols fer-ho surrealista? O sigui, la realitat supera la ficció. M'ha entrat un...
Sí, jo anava a dir, això me tiraven ossets de pollastre. És a dir... N'he trobat dos de pollastre.
Sí.
D'haver menjat una lata de pollastre
i per avall.
Però manyots de cabells també.
Però una pinça amb un pèl com a mostra científica.
Per dur la mostra, científica. Per dur la mostra.
No sé, però, que la gent que viu a baix, els pobres...
Sí, són els que més reben, sí. També és per això. Bé, aquesta és una de les anècdotes que me contava Antoni i Jaume, però n'hi ha qualcun altre més.
També hi havia una comunitat de propietaris que tenia una zona ajardinada en piscina, jardí i una barbacoa. Hi va un propietari pues, que va proposar fer una barbacoa per celebrar Sant Antoni. I bueno, de tot d'una, la gent estava un poc estranyada, però al final pues, varen votar i tots els propietaris varen votar que sí. I aquell propietari, en particular, que avui ha proposat, va votar en contra que no, que seria un abrutó i que seria un descontrol. Ell mateix. I tu dius, tio, si ho has proposat tu...
Verídico, o
sigui... Llavors va veure que li havia el fill de ser mare.
Se va fer encotejar a ell mateix, m'encanta aquest senyor.
També ho he viscut, però d'una altra comunitat de veïnat, a una galeria, fa anys,
fent
una barbacoa. Torraven, però a una terrassa, a una galeria.
Ah, sí, com un Montpeller?
Sí, galeria estreta, un balconet de darrere, allà on tens la rentadora i estens.
I allà fan una
torre d'eta.
Molt bé, allà per ambientar així
sí. Veïnat d'una altra finca, per als veïns.
És que n'hi ha d'històries per salar, i si no, també escoltau aquest altre que mos conta en Toni Jaume, moltes històries de veïnats desavenguts que se donen cita en aquestes reunions tan peculiars.
També hi havia un propietari que reclamava una junta que li pagàssim un paquet de tabac que li havien robat en el cotxe, havien entrat a robar en el seu cotxe en el garage, i li havien que li han robat? Diu, un paquet de tabac i me l'ha de pagar la comunitat, perquè com que no té càmeres, doncs jo no puc saber qui m'ha robat i la responsabilitat és de la comunitat de propietaris. I així, coses absurdes com aquestes, pues moltíssimes. Coses divertides, com aquestes que acabo de contar, que no queden més que amb una anècdota, i desgraciadament, doncs, alguna vegada pues, coses desgraciades, vull dir, hem fet juntes amb gent en companyia de seguretat perquè hi havia veïnat que volien pegar altres veïnats o inclús pues, a comunitats on hi ha hagut propietaris que se negaven a fer una rampa per discapacitats perquè un veïnat que li havien tirat les dues cames no pogués baixar. Vull dir que l'anecdotari és infinit en lo graciós i a vegades en lo no tan graciós.
Vinga, que ja m'ordre que vos duu un manual per intentar sobreviure, un manual de supervivència veïnal. Ja vos propos, arribar una mica tard, val? Perquè ja així la gent ja...
I a més sempre fan primera convocatòria...
Sí, arribar una mica tard.
Sempre
arribar...
Més tard que de la segona convocatòria.
Exacte, sí, pot
clar, ja
arribar amb una mica de menjar. Si vols convidar, bé, si no per tu, perquè t'entretens.
Sí,
perquè,
però clar, si menges i els altres no...
Sí,
no
bé, és un poc
sí.
Així,
però si bé. Si treus allà a menjar...
Practicau la mirada neutra. O sigui, mirar però com si no miràssiu a ningú i com si no volguéssiu transmetre cap tipus de sentiment. No digueu, jo no m'hi fico. Perquè això ja vol dir que t'hi fiques. Vull dir, si vols ser neutral, no diguis res. Perfil bat com diu una margalida. Pots dur un cronòmetre i anar jugant a veure qui xerra més temps, menys temps, quin temps s'atorben en votar una qüestió o l'altra. I, sobretot, coneix el teu paper. Perquè això és allò millor que pots fer. aquest és expert legal sense titulació, que ho sap tot i que d'alguna manera també ajuda que la reunió vagi bé. Però bé, que vos he de dir que s'arreglarà i tant? No, no s'arreglarà. És un conjur que no s'arregla ni que se despertin totes les tempestes d'aquest món. Perquè, en el fons, la reunió de veïnats és com un petit parlament, supos que es trobeu d'acord, no?
Sí.
Una miniatura de país on ningú se posa d'acord, però tots ens sentim importants. Vull dir que és allà on també descarregam a vegades la nostra ira, la nostra, nostre nerviosisme i fins i tot els nostres desitjos, perquè, ai, tinc ganes de fer una festa de Sant Antoni, no tenc lloc, però la galeria faré una torrada. No, a vegades aquestes coses no poden ser. Ja ho sabeu, només vos puc dir, perquè no tenim massa més temps, que si sobrevius a una reunió de veïnats pots sobreviure a qualsevol debat del Congrés. Vull dir que si vosaltres aneu a la reunió de veïnats, acabeu fins en el final, heu escoltat tots els punts, totes les ordres del dia, no vos heu enfadat, no vos heu molestat, vull dir, ho heu fet molt bé. Vull dir que...
S'ha de tenir molta paciència.
S'ha de tenir molta paciència.
Sí.
Molta filosofia. Filosofia de replar amb bou pròpia, que seria un poc el lema d'avui.
I jo no he comptat, però la meva comunitat hi ha estrangers.
Ui, i venen o no venen?
I venen intèrprets. Perquè...
Intèrprets.
Ah, home, clar.
Ui, això sí que se complica més. Perquè sempre ningú es cansava més que ningú, i si damunt té ha d'haver intèrprets...
Com ho han de fer?
És complicat, és molt complicat.
Clar, sí. No parlen ni català ni castellà?
No.
Aquests són els que no se fiquen en problemes, també.
O sí,
perquè també...
O sí, perquè després te duen un intèrpret i... Bé, sí,
tot és... Sí. Totalment així.
Però això són els balears.
Són els balears i són les comunitats, vull també. Dir que les comunitats són això. I que podria afegir més, i del que mos trobam la setmana que ve amb més filosofia domèstica i més punts de l'ordre del dia.
Molt bé, molt bé. Gràcies, Joana. Fins la setmana que ve. Ara tornem.
Tres ràdios. Participació.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filip. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. El Guateque Musical.
Hola, acabam el programa amb música i avui tenim un guateque dedicat a una banda, Simon & Garfunkel,
sí,
Miquel.
Sí, més que una banda... a un descomponent d'aquesta banda,
sí?
Perquè compleix 84 anys el músic i compositor Paul Simon, que va néixer tal dia com avui de 1941 a Newark, a Nova Jersey. Conjuntament amb Art Garfunkel va formar Simon & Garfunkel i un dels seus primers èxits va ser aquest The Sound of Silence.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone. Narrow streets of...
Quan tens una cançó d'aquestes que passes història, perquè quin temazo que és The Sound of Silence.
I no ets l'únic que tenen, així que...
No, perquè n'hi ha més, efectivament.
En tenen molt termet, sí, però aquesta és immensa. Sí. Simon and Garfunkel, que es varen conèixer a l'institut, i de ben joves, en només 16 anys, varen formar el duet Tom i Jerry. Després, la discogràfica els va obligar a canviar-se el nom. El seu primer gran èxit va ser l'àlbum Sound of Silence, en el qual trobam aquest I Am a Rock. I am alone, gazing from my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I built walls, a fortress deep and mighty.
Però segurament allò que més va ajudar a alçar la seva carrera va ser poder fer la banda sonora de la pel·lícula El graduat, de Mike Nichols, una comèdia romàntica que tracta la història de Benjamin, un jove que just ha acabat els estudis i és seduït per la senyora Robinson.
Mr. Robinson.
Sí, molt. Deu ser el més conegut que tenen.
Sí. Tal vegada.
I clar, amb l'èxit que va tenir aquesta pel·lícula i la seva banda sonora, el duet va aprofitar per treure més música. El seu quart àlbum, Bookends, va ser publicat el 1968 i tenia cançons com aquesta Amèrica, que narra un viatge de 5 dies pels Estats Units. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. Jersey Turnpike, they've all come to look for America. All come to look for.
Continuem repassant la carrera de Paul Simon i una de les cançons més conegudes del duet Simon and Garfunkel és The Boxer, un tema molt autobiogràfic que parla de la solitud i que va ser escrit en un moment que Simon sentia que estava sent criticat injustament per la gent. Laying on, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Dial-a-lie.
Més músic que t'animem.
I Simon and Garfunkel també varen ser temps de convertir en folk rock cançons com El Còndor Passa, una sarsuela escrita el 1913 pel peruà Daniel Alomía i basada en la música tradicional andina.
Aquesta no la coneixien tant, però també un bon experiment.
Sí, qualque vegada l'he escoltada.
Sí. I acabarem
amb una altra cançó, però bé, com que en Simon i en Garfunkel s'han anat separant i juntant diverses vegades, de fet, ara en Celestim m'ho comentava a micro tancat, que no se duen gaire bé.
La relació amb no sé si ha millorat.
No sé si ha millorat o no.
Era com els germans Gallagher.
No sé si tornaran o no. Però ja que vull dedicar-me a aquest guateque...
Però els podrem arribar a veure.
Però ja que dedicar-me a aquest guateque en Simon també posarem qualque cançó seva en solitari. Acabarem escoltant Graceland, una cançó escrita després del seu matrimoni fracassat amb una actriu ben coneguda, na Carrie Fisher, coneguda
per...
Que va morir fa no massa, i que és molt coneguda, sobretot per ser la princesa Leia a Star Wars. The Mississippi Delta was shining like a national guitar.
I am following the river. Un matrimoni que va durar 9 mesos, però bé, man, com us ha deixat aquesta cançó, sí. Graceland, i la música de Simon & Garfunkel, amb la qual avui acabam aquest programa. Miquel Jun, moltes gràcies.
Fins demà.
Celestia Oliver, moltíssimes gràcies. Fins demà. Que diguis que farà, fins demà. Anau a l'art que plou,
Sí, sí, sí.
Marga Cifra, gràcies. Demà tornem a una Ferrara.